Lasciamiro.
Que passen de les 5 de la tarda, hora de recordar-vos que és dijous i com que és dijous ja tenim el somriure més maco de Catalunya. Xamiro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal? Com ha anat la setmana?
Bé, molt bé.
Doncs
no?
Mira,
sí, t'ho dic molt bé, perquè com que la següent faig
la següent,
festa...
Home, jo també, eh?
Tinc les ganes ja. No? Això és així. Què ens portes avui, va?
Doncs com sempre, sostenibilitat i música.
Ara.
Però el nostre convidat d'avui és una persona molt especial i molt admirat.
Sí.
I admirades, i penso que és una, es vol presentar amb aquesta cançó.
Va, som-hi. M'encanta, m'agrada
bueno,
molt.
És que no ens veuen els oients, però el Joan li ha donat ja la mà al nostre convidat.
Sí, sí, jo ja li he dit, m'estàs caient bé ja.
Superbé.
Veus? I té una història espectacular, explica'ns-ho això.
Mira, l'Eugenio, avui presentarem, estarà amb nosaltres l'Eugenio Borés. Ell té 54 anys i és pare de 3 fills, és soci d'una agència de publicitat i el 2005, imagineu-vos què va fer. En el seu viatge de noces, se'n va anar cap a Nepal i va donar suport al seu cosí que estava iniciant una ONG. I per donar suport sobretot a les dones que estan en risc d'exclusió. Llavors, des de llavors, ja porten 17 anys compromès amb aquesta ONG, la ONG Karuna, que està al Nepal i ell ara actualment és vocal de l'associació. Bona tarda, Eugenio, com estàs?
Bona tarda.
Hola, Eugenio, bona tarda.
Bona tarda. Què tal?
Escolta'm una cosa, clar, entrava aquí l'estudi l'Eugenio i li deia, perdona, el viatge de noces, gafes i te'n vas al Nepal... A donar suport a una ONG?
Sí, sí, correcte, correcte.
Com va això?
Doncs mira, el 2005 em vaig casar i inclús més fort, vaig deixar la feina. Vaig deixar la feina i ens vam anar, doncs, la meva dona i jo al Nepal. Per què? Perquè allà està el meu cosí, que és l'Eduardo Borés, que ha estat sempre molt implicat en temes d'ONGs. I jo, és que abans, l'any 98, me'n vaig agafar un any sabàtic i me'n vaig anar a donar la volta al món sol, amb motxilla.
No em puc creure.
I llavors la meva dona em va dir, ja que ens casem, per què no fem alguna cosa similar? I vam dir, no, mira, anem a fer alguna cosa que tingui un sentit. Que tingui un sentit i que podem, doncs, retornar a la societat part del que hem après i del que nosaltres tenim la sort de viure on vivim. I va coincidir, saps aquelles coses que s'ajunten les estels, que millor dit, no? Els estels s'ajunten i dius, doncs mira, va sortir l'oportunitat, el meu cosí estava fent això a Nepal, i va dir, ens anem. Vam estar un mes de viatjant i després vam estar gairebé 4 mesos visquent al Nepal. I què vam fer allà? Doncs el meu cosí abans havia anat, estava a Gaikur, que és un poble com a unes 3 hores i mitja de Nepal, de Kathmandú, que està bastant allunyant, i allà havia muntat alguns hospitals, orfenats i clíniques, i va dir, bueno, com estem massa lluny de la ciutat, hi ha un problema, que si volem que això fer-ho créixer, ens hauríem d'apropar més a Kathmandú, a la ciutat. Llavors van dir, per què no portem moltes dones, que hi havia dones, a la ciutat de Kathmandú, ens traslladem allà, i va muntar el primer centre de dones que es va dir Karuna. I per què Karuna? Perquè en sànscrit Karuna vol dir compassió. I de fet, la primera dona que va començar a treballar amb nosaltres es diu Karuna. És a dir, té tot un sentit, no?
Oh, quin nom més bonic, a més és preciós aquest nom, eh?
La veritat és que és preciós. Llavors nosaltres vam anar-hi i vam estar, doncs, la Gina i jo allà 4 mesos, doncs, muntant tot el centre. Doncs vam llogar un edifici sencer, el vam acondicionar, vam veure les dones que realment necessitaven més recolzament i quines no, vam tindre un recolzament també de la gent local, perquè realment els nepalís són bestials, són gent de muntanya, gent molt solidària, molt honesta, no? Doncs, clara, gent que... I amb un, jo diria, amb un sentit de la dignitat molt important, no? I doncs, bueno, vam fer això, i el que vam fer també és vam crear no és només un centre, sinó un centre escola, perquè el que volíem és ajudar les dones a que poguessin ser autosuficients. I per això vam muntar aquest centre, i com deia abans l'Aixa, des del 2005 fins ara, 2022, doncs portem 17 anys fent-lo créixer i sobretot apoyant i recolzant a les dones, perquè realment ja veureu després en donar la conversa que tindrem, que són realment un motor fonamental.
Junyo, una de les preguntes, quan tu vas arribar amb la Gina a Katman, al Nepal, quina va ser la teva primera sensació?
Doncs mira, jo et diria que la primera sensació va ser que la gent, és a dir, la gent és superamable, és molt hospitalària, és gent, com deia, de muntanya, és una dignitat, gent que ara s'ha perdut una mica, però arribaves i et deien namasté, perquè tu quan eres un estranger és com un signe de respecte, i et senties molt, molt acollit, molt, molt recolzat, molt acollit i molt bé, és el que més, a part de que lògicament és un país, jo ja havia estat abans, com us he dit, el 98 vaig estar donant la volta al món i vaig estar a altres països també, doncs, pobres, però veus això, no? Que gent contenta, solidària i...
Malgrat tot, eh?
Malgrat tot. És a dir, et dona molt més que molta gent que està a prop teu.
I es van adaptar les dones sortint de la muntanya, bueno, sortint, anant cap a la gran ciutat, perquè costa bastant, eh?
Els hi va costar.
Deixar el seu hàbitat, no?
Sí, els hi va costar, però per què va ser això? Perquè el Nepal és un país que és patriarcal. Doncs la major part, un terç dels homes se'n van a treballar fora per generar ingressos i tornar-los al país de Nepal. Què passa? Que algunes d'elles, els seus homes, doncs a la guerra van morir, perquè van lluitar alguns a l'Afganistan, altres s'anaven a Qatar o s'anaven a altres països i morien. Clar, aquestes dones, moltes d'elles, tampoc tenien altra opció. I nosaltres, al final, som una ONG que els hi donem, doncs, una seguretat, perquè la idea va sortir, lògicament, d'intentar fer alguna cosa que fos sostenible. És a dir, nosaltres no creiem en que alguna associació o ONG no sigui sostenible, perquè hi ha vegades que si et quedes sense financiació, al final fas molt malbé tot el que has fet, no? Llavors, elles, a part d'això, doncs van dir, doncs, venim, ens van veure gent, doncs, sèria, amb ganes de fer les coses, amb il·lusió, i el fet és que, doncs, portem 17 anys ja amb elles, no? I Karuna, que és la primera que va començar, continua treballant amb nosaltres.
Com són les dones en Palís, no? Tenen aquesta problemàtica, tenen, com és l'exclusió social d'allà? És que no els hi fan, no participen de la vida social per ser dones?
Clar, una mica una cosa que sorprèn també quan te'n vas a Nepal i arribes a Nepal la primera vegada, veus a bastantes dones, no només a Nepal, també ho és a altres països, per això dic que la dona se l'ha d'empoderar, i la dona realment és el motor, és evident, perquè té el pes familiar, però també penso que té molta més força i és molt intel·ligent. El que et sorprèn és que veus dones, doncs, que estan treballant, doncs, al carrer o carregant pedres, o estan fent amb els seus fills, o estan treballant per les carreteres, el que sigui, no? Llavors, la dona, què passa? Que el seu principal missió en aquest país més patriarcal és cuidar la seva família, que per mi això és fonamental, també. És a dir, la família és una de les potes més importants que tenim a qualsevol civilització oriental, occidental, no? I llavors, clar, des de elles, quan els hi falta aquest recurs econòmic dels seus marits o qui sigui, han de sortir i es queden una mica excluïdes, perquè, clar, deixen de fer no poden fer la seva funció familiar i han de buscar
feina. I s'han de posar a fer-se,
clar. Exacte.
Clar. Ja que estem parlant del Nepal, anem a fer una mica també de denúncia social, trobo. Eugenio, hi ha molt turisme de fals voluntari, és a dir, hi ha molt turista que va allà a fer-se la foto i torna i ja està?
Home, jo crec que...
Això és el que et vull dir, eh?
Sí, sí, sí.
Després venen que han ajudat molt i en definitiva s'han fet la foto.
T'entén perfectament. Jo crec que, sincerament, la gent que vol anar a fer un voluntariat i treballar, realment ho fa perquè vol.
Perquè és dur, eh?
És dur. Jo crec que penso que ho fa perquè vol. Una altra cosa és que una vegada ja, igual dius, estic dues setmanetes i torno aquí i ho penjo a un Instagram on sigui, i que això passa, potser més amb gent més jove, no? Però jo crec que, sincerament, sí que hi ha un interès important en ajudar, ¿vale? I sí que et dones compte que una vegada ho has viscut, la teva satisfacció és molt més gran quan dones que quan reps. això ens va passar a nosaltres i per això continuem, no? I després, el que sí que veig que hi ha certes ONGs a tot el món que sí que són ONGs que la gent potser s'aprofita d'aquestes ONGs perquè reben fons d'organismes o subvencions o el que sigui i els serveixen una mica per viure. Però jo et diria que la intenció és bona, no surt del cor i la gent vol anar-hi perquè... Una altra cosa és l'ús que faci després.
Perquè en siguem conscients, Eugenio, ara ens deies ser voluntari al Nepal és dur. Per què?
Bueno, perquè estàs en un país que al final és pobre, és un país que no tens les comoditats que puguis estar acostumats a Occident, és un país, per exemple, a Nepal, on hi ha talls de llum bastant freqüents, és un país on la sanitat no és que sigui molt bona. Després, les vies i el transport, jo recordo quan estàvem allà per fer 13 quilòmetres perquè Bhaktapur està a 13 quilòmetres de Katmandú, igual trigàvem una hora.
Una hora, 13 quilòmetres.
Una hora per fer 13 quilòmetres. Perquè després, també són països que no hi ha massa seguretat de vegades. Nosaltres també, quan vam estar allà, va haver-hi una mica doncs, de canvi de govern perquè el rei s'havia mort, etc. Tens els riscs dels terratrèmols.
I tant.
Nosaltres, de fet, a la nostra ONG tenim, diguem-ne, tres potes d'actuació.
Ja tornava a preguntar.
Sí, una, la que nosaltres, que va ser la nostra fundacional, és més ser un centre per a les dones amb exclusió. I això vol dir que els donem una feina digna perquè puguin estar empoderades i ocupar-se, sentir-se bé i després aportar recursos a la seva família. La segona és un centre escola, és a dir, està obert també a més dones, perquè si estan a prop de Bhaktapur o són amigues de la Karuna o de què diguem, doncs que puguin vindre al centre i els informem en temes doncs de com es diu això?
De costura,
de crochet, no? De costura i tot això. I l'altra pota és la d'emergències. És a dir, nosaltres, quan va haver-hi el terratrèmol fa, em sembla que és 3 o 4 anys, parts dels nostres ingressos els van destinar a ajudar els terratrèmols. Ens vam associar també amb una ONG d'allà que es diu Hugging Nepal, que són un català i una noia de Saragossa, que ja porta molts anys, Hugging d'Abracem, no? I van donar de menjar més de 25.000 persones.
Wow.
Sí.
Oh.
Sí. De fet, a l'escola, jo soc del Sant Ignasi de Sarrià, a l'escola vam, a la fira, a la festa major, vam muntar un estand i vam recaptar doncs, uns 2.000 euros que em van anar directament doncs, per comprar menjars, no? És a dir, són petits, però intentem ser solidaris, no només amb aquesta part de la dona, sinó també amb la part doncs, de lo que implica l'entorn.
La societat, no? Sí. Què anava a dir? Amb la perspectiva dels anys, ja porteu 17 anys allà, quins problemes creus que són els més urgents, no?, a que us heu d'enfrontar a través de l'ONG de Karuna?
Mira, jo et diria, clar, nosaltres, el nostre objectiu és ajudar el major número possible de dones, perquè això en realitat està ajudant el seu entorn, a la seva família i la seva estabilitat. Llavors, jo et diria, el que t'enfrentes més normalment és el tema financer. Hi ha diversos temes financers. Per això nosaltres el que volíem és tindre una ONG que fos autosostenible. I això ho aconseguim perquè l'objectiu de l'ONG és nosaltres donem feina amb un disseny de productes, de roba i de complements, que dissenya el meu cosí, que hi està, que això és una de les claus també, que hi està 3 mesos allà i 3 aquí. 3 allà, 3 aquí. Perquè aquesta era una de les claus. Una de les claus és perquè això funcioni, a part del tema financer, l'altra clau molt important és que allà...
Has de ser-hi.
I si no, has de tindre una persona de molta confiança, però que és difícil. Però allà has de ser-hi. I això és una cosa que l'Eduardo es va donar molta compte des de l'inici, i ell està, ell es dedica amb això, té la seva vida amb això, 3 allà, 3 aquí. Llavors, ell el que fa és, juntament amb nosaltres, dissenyem la col·lecció, sobretot més ell, perquè ell té una component creativa i artística molt potent, i dissenyem el que pensem que es pot vendre aquí. Llavors, això fem gràcies a una col·laboració que tenim amb Mercancia, una tenda de mobles que està al carrer Còrsega, amb Balmes, que ja portem molts anys amb ells. Doncs tenim un espai que allà doncs, fem una venda d'estiu i una d'hivern. I allà el que fem és venem el que produeixen les dones i també coses que l'Eduardo ve, que ell mateix dissenya, però que pot encarregar a petits tallers, tant de nepalís com d'Índia, que es regeixen per comerç just.
Permet-me una pregunta, Eugenio, quanta gent sou a Caruna?
A Caruna, aquí a Barcelona, som, mira, està el meu cosí, i després, fins a l'any passat no hi havia ningú, diguem-ne, fixa, i ara tenim dos persones molt compromeses que estan, diguem-ne, pels matins, i després el resta de l'organització som 6 persones més.
Clar, m'estàs dient que amb pràcticament 10 persones, no? Sí. Pràcticament 10 persones, esteu fent tot això.
Sí. És una passada, és una passada. Sí. Jo puc donar fe perquè els vestits aquests que fan, que dissenyen, que fan, produeixen des de Caruna, són preciosos, són al·lucinants. I des d'aquí, no?, dic a la gent que hi vagi a veure, no?, a la botiga aquesta, que és aquest espai meravellós per comprar això. Una de les coses que ens has explicat, no?, has parlat dels terratrèmols, el canvi climàtic, no?, és una cosa que ha ocasionat molts problemes i, per tant, està afectant tant a la regió de, no?, de Katmandú com altres regions del món. Què feu vosaltres? Com ho podeu arreglar? O esteu fent alguna cosa per...
Mira, jo et diria, i tens tota la raó, el canvi climàtic ens preocupa a tothom. Desgraciadament, jo crec que és un problema polític, que si realment 5-10 polítics de tot el món es posessin d'acord, això es podria solucionar. Jo diria que és cert, el Nepal és un país de muntanya on té un 2,7% de les majors quantitats de reserves d'aigua dolç del món i està patint. Raó que també part dels seus conreus i tot això, hi ha gent que vingui cada vegada més a la ciutat. Nosaltres el que fem és, intentem que tot el que els materials que utilitzem per a la nostra producció siguin poc intensius amb aigua, és el que intentem. Després, que tot el que podem comprar, doncs, tipus, doncs, botons o coses, pedres per fer materials, per fer les nostres produccions, també siguin de quilòmetre zero, i si no de Nepal, o com a mínim de la frontera entre la Índia. I després, doncs, lògicament, intentar que a les dones explicar-los, doncs, que aquesta situació així, doncs, hem de tindre cura de l'aigua, hem de tindre cura també del transport, que dona la pol·lució, etc. No és el nostre objectiu fundacional, però estem sensibilitzats, com és lògic, no?
Escolta, i explica'ns alguna anècdota, perquè en tinc moltes, eh?
Sí?
Tinc moltes Segur? Anècdotes, va, doncs explica'ns una, Segur? Vinga, va.
Bueno, doncs... anècdotes des de les dones, doncs, que cada vegada els hi dius, bueno, sisplau, hauríem de produir això, vale? Hi havia uns ninots pels nens petits, que havia de ser un gat, i de sobte, doncs, al cap de 4-5 dies arribem i no és un gat, sinó que és un gos. És totalment diferent, però era tan maco que al final van decidir, doncs, vinga, endavant, no? O, doncs també, doncs, dones que al final ens diuen, mira, és que tinc un problema, doncs, que això ens agrada molt, perquè jo penso també és una mica de les diferències que fa que les dones estiguin tant de temps amb nosaltres, no? Doncs mira, em trobo malament i no puc vindre a treballar i tal. Llavors, més que una anècdota, és com una mena d'explicar-vos que no estem només, doncs, perquè guanyin diners i es trobin bé, sinó també, doncs, per protegir-les,
no? Per acompanyar-les, no?
Penseu que ja et passa això i aquell dia no cobres, no pots anar al metge, etc. No? Doncs nosaltres diem, no us preocupeu, us ajudem, i el que faci falta, no? I això és una mica el que jo penso que al final surt dels valors que tenim la gent que creiem que Caruna, i així continuarem.
Una coseta, i ens està escoltant molta gent. Com poden fer, no? Es poden ajuntar amb vosaltres, ajudar-vos?
Ara, ara.
Com poden col·laborar?
Doncs mira, jo et diria, nosaltres tenim una... En Instagram, si et treu a Instagram, a Caruna Social, ho veureu, allà veureu tot el que podem fer. Us podríeu fer socis també a través de la nostra pàgina web, carunasocial.org. I jo us diria, sobretot, tenint en compte aquestes vendes que fem, mercancia a l'estiu i a l'hivern, durant un mes, i que allà veniu i...
Quina és l'adreça de mercancia? És allà al carrer
Còrsega 286.
Això mateix. Sí. Que no s'ho perdin, que hi ha unes coses meravelloses,
ja
precioses.
I sobretot penseu que tot això, tot els ingressos, tot això va dirigit a el que s'ha dit, a ajudar les dones, aconseguir formació i per tot el tema d'emergències. I que nosaltres realment hi ha tres persones doncs, que són les que estan una mica cobrant per fer tot això i el resta són tots voluntaris.
Escolteu, fàcil, per fer un regal de Nadal.
I tant.
Còrsega 286 i a més si podem ajudar.
I, més que més, millor.
Millor no ho podem tenir. Eugeni Obrés, ha estat un plaer que vinguis avui a presentar Carun en aquest programa, de veritat.
Moltes gràcies a vosaltres, Joan. Aixa, moltes gràcies per tot.
Aixa Miró, com sempre, t'esperem, no? Anava a dir la propera setmana, no? La següent.
L'any que ve.
L'any que ve, és veritat. Ens veiem l'any que ve.
L'any que ve.
Escolta'm, bones festes.
Igualment.
I a gaudir-ho tot molt, que vagi molt bé.
Adéu.